Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'energia i els aliments disparen de nou. L'IPC, que a Catalunya arriba ja al 9,5%, una xifra que no es registrava des de l'any 2002. Al passat mes de març, totes les activitats econòmiques van incrementar preus, amb l'única excepció del sector de la comunicació. Per províncies, Lleida és la que va liderar la pujada, seguida de Girona i Tarragona, amb increments de dos dígits que no es veien des de fa 40 anys. Barcelona és l'única que va registrar un augment de preus inferior a la mitjana de la resta de Catalunya. Bona tarda, soc Carlos Losada, i els analistes consultats per COPE Catalunya i Andorra ens expliquen que una inflació propera o igual al 10% ens farà d'entrada perdre molta capacitat de compra, i l'afectació a cada família dependrà de la restricció pressupostària de cadascú. I pel que fa a l'Euríbor, que ha tornat a terreny positiu per primer cop des de l'any 2016, doncs els experts vaticinen que aquest índex tancarà 2022 amb valors positius, fet que encarirà les quotes hipotecàries vinculades al tipus variable. En definitiva, Sergi Tor, que el panorama que t'han dibuixat els economistes semblaria que no convida gaire a l'optimisme, oi?
Doncs, Carles, el titular pot ser un clàssic adaptat a l'economia. Avui som més pobres que ahir, però menys que demà. La suma resta és fàcil d'entendre. Pugen els preus i els salaris no, i hi ha 7 punts de diferència amb la inflació de març. L'economista Ramon Adella radiografia la situació econòmica general.
En termes d'economia real, la inflació és un petit càncer que minva el poder adquisitiu. Si parlem en termes genèrics, doncs una inflació propera al 10% vol dir que les coses ens costen un 10% més cares. Per tant, si el nostre patrimoni és el mateix, som tots una mica més pobres.
Quines solucions hi ha a la pèrdua de poder adquisitiu? La inflació millora la recaptació pública, i l'economista Gonzalo Bernardos s'inclina per una baixada de l'IVA, tant el tipus màxim com el mínim, per donar aire a les famílies.
Però jo trobo a faltar el que em sembla la mesura més ràpida i beneficiosa per a l'economia i per a les famílies en aquest moment, que és una baixada temporal de l'IVA. Baixa immediatament la inflació, les famílies guanyen una part del poder adquisitiu perdut.
Però l'economia xoca amb la política. L'economista Ferran Brunet assenyala que cap govern vol baixar l'IVA, primer perquè perd un ingrés i després ni tan sols per imatge, i que sol la pressió popular obligarà a Pedro Sánchez a prendre mesures fortes.
Com si no passés res, tal i qual, no? Va passant els dies, va passant el temps. De manera que, si no hi ha una pressió forta, el més probable és que, en lloc d'una baixada d'impostos, oi, s'inclinin per aquest nothing will be will i donant 20 cèntims i qüestions així una mica aparents.
I l'Euríbor en positiu després de 6 anys, què representa? Doncs posem un exemple. Una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 anys i referenciada a l'Euríbor a més d'un punt pagarà 18 euros més al mes. Els clients d'hipoteca fixa, que ha estat molt competitiva en aquests últims anys, no tenen canvis. L'economista Ramon Morella considera que aquest canvi de tendència de l'Euríbor es mantindrà en els pròxims mesos i augmentarà, i pronostica una contracció al mercat de compravenda d'habitatges.
Si aquestes hipoteques pugen perquè puja l'Euríbor, doncs, lògicament, lo normal és que baixi la compravenda d'habitatges, i, per tant, o el lloguer es manté a situacions baixes o serà difícil poder accedir a un habitatge.
Sí que aquest Euríbor en positiu beneficiarà l'estalviador que no vol riscos financers. Fins ara el dipòsit de diners no li aportava res, i a partir d'ara veurà augmentat progressivament el seu dipòsit.
Gràcies, Sergi. L'inflació a Catalunya, doncs, que ha tornat a marcar un nou rècord a arribar a aquest 9,5% de mitjana. Si bé els experts asseguren que la gent continuarà viatjant malgrat l'encariment dels carburants i també de l'energia i també de la cistella de la compra, també ens apunten que moltes persones ja han començat a reduir la despesa en aquestes vacances per adaptar-se a aquesta nova situació actual. I és que on més s'ha notat la pujada de preus ha estat, sobretot, en l'alimentació. És així, Yolanda Canales.
L'alimentació, efectivament, i dins d'aquest àmbit, les fruites i les verdures. És el que ens han dit els ciutadans que han anat aquest matí a comprar pel barri de Sant Antoni de Barcelona. Ara, diuen, es miren amb lupa què compren perquè no es dispari el pressupost. Però amb tot, i com diu el Benito, s'acaben pagant 100 euros i no acabes comprant res.
Mirando los precios, pero mirando con lupa. Con lupo, pero por mucho que lo mire, vas con 100 euros y vosotros lo sabéis, no traes nada.
Per això, hi ha qui, com la Tina, ha canviat els seus hàbits de compra, especialment els darrers mesos, i es limita a agafar allò que només és necessari.
Sobretot la fruita i la verdura, perquè és el que jo més gasto, diguéssim, més compro.
Altres, com l'Albert, diu que no ha arribat al punt de comprar menys, però també explica que és més conscient del que es consumeix.
No ens ha afectat a l'hora de comprar menys, però sí ser més conscient de la despesa que es fa. Diguéssim que potser ara tirem menys que abans i som més conseqüents amb el que comprem.
I la Graciela i la Verònica també diuen que es nota molt l'increment de preus de productes bàsics de la compra. Potser no d'un dia per l'altre, però sí si es compara amb fa un mes.
Se notan todos los productos de la canasta básica. O sea, lo que más se consume es lo que está aumentando. Lo que pasa es que son céntimos, y a lo largo del mes se nota, por supuesto.
Hoy lo noté cuando fui a comprar, por ejemplo, el huevo. Antes salía el de 6 huevos 1 euro y hoy estaba 1,30.
I molts ciutadans també diuen que amb aquest increment de preus es retenen de fer altres despeses, com per exemple marxar de vacances. El Benito era conductor professional. Abans, explica, en el seu poble li costava 60 euros, ara el doble. Per això prefereix gastar només en el que és essencial.
Gràcies, Yolanda. 5 minuts, 4 minuts millor dit, i 2:45. Temps ja per l'àrea de serveis. Per revisió del temps, dia plujós, però les perspectives i les previsions apunten de nou a sol i bon temps. Ampliem detalls amb el Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que aniran remetent de l'est. A zones altes del sud de Tarragona, en 12 hores es podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes a la Vall d'Aran i a la meitat sud i no presenten massa canvis a la resta, amb unes màximes de 19 graus a Girona, de 18 a Barcelona, de 17 a Tarragona i de 16 a Lleida. I si ens referim al vent, continuarà del nord-est al litoral amb alguns intervals forts i amb mala mar a últimes hores a Tarragona, mentre que a l'interior el vent continuarà de l'est i del nord amb intervals més intensos a zones prelitorals. Si parlem de demà dijous, esperem a Catalunya cels poc ennuvolats a primeres hores amb intervals de núvols mitjans i alts a la tarda i núvols d'evolució, sobretot a la meitat occidental. No es descartem precipitacions febles i aïllades a primeres hores al sud de Tarragona i a la tarda a punts del noroest. Per últim, les màximes pujaran i seran de 22 a Lleida, de 20 a Tarragona i de 21 a Girona i a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a la xarxa viària a hores d'ara. Sílvia de Lama, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Avui comencem la crònica parlant de la Vall d'en Mas. A la C-37 estan tallats els túnels de Bracons derivat d'un accident que ha passat fora dels túnels. En el cas de la C-14 a Lleida, a Organyà, pas alternatiu, hi ha hagut una espècie d'esfondrament d'una casa. I pel que fa a l'accident a la zona ja més a l'àrea metropolitana de Barcelona, parlar ja que les dues rondes van bastant carregadetes, en tot no són retencions importants, i la B-30, al lateral de la P7, presenta problemes a barrar en sentit Tarragona, com és habitual. De moment, això és tot. Bon dia.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Un minutet i 2:45, Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. José Lucil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Ahir Villarreal i Real Madrid van fer els deures. Esperem que demà el Barça faci el mateix.
I avui l'Atlético de Madrid davant del Manchester City de Guardiola. És però, cert. Evidentment, el plat principal a l'edició d'avui d'Esports Cope ha de ser la prèvia d'aquest Barça-Eintracht. Quarts de final de l'Europa League, partit de tornada. Argument central del programa d'avui. Novetats que fan referència al Futbol Club Barcelona. Elena Condis.
La notícia és Piqué. S'ha d'esperar demà per saber si està disponible. Ha entrat a la llista de 24 convocats, però amb un asterisc, perquè no ha rebut l'alta mèdica. Té dolor, gest de preocupació del central avui a la sessió, i Xavi no és massa optimista, perquè si no està al 100% no vol arriscar en un partit tan important. Sí que hi són amb l'alta mèdica, Serginho Dest i Memphis Depay. Avui la roda de premsa de Xavi ha estat molt futbolística, no hi ha hagut ni una sola pregunta per Ousmane Dembélé, i això en els últims mesos podríem dir que és notícia. Ha insistit Xavi que la clau passa per no cometre pèrdues innecessàries com a l'anada, i també ha demanat un dia més que el Camp Nou demà sigui una olla a pressió.
Bé, per nosaltres és una de les claus del partit, no? Que tenim aquesta tornada a casa amb la nostra afició. Des de que sóc entrenador, l'afició ha estat extraordinària, i demà segur que no ens fallarà, no? Nosaltres ho donarem tot, intentarem doncs, que passi el que passi, la gent surti orgullosa, però els necessitem. Necessitem que l'ambient sigui calent, que la gent estigui amb nosaltres, que animin els jugadors, que pressionin, que apretin. Doncs és clau per nosaltres que l'afició estigui bé, i sé que no ens fallarà.
No ens fallarà, el mateix ha dit Eric García, s'ha dirigit també als culers i els ha demanat el seu recolzament, perquè diu que el de demà, encara que no sigui Champions, és un partit clau, perquè el vestidor ja ha passat el dol i vol guanyar aquesta Europa League.
Al voltant d'aquest Barça entra, ha sorgit la preocupació a les darreres hores al voltant de l'afluència de seguidors alemanys al camp i també per la ciutat de Barcelona. Amb les dades, Víctor Navarro.
9 vols arriben entre avui i demà a Barcelona, José Luis, procedents de Frankfurt, la gran part plens, i en diversos d'ells van aficionats de l'Eintra, que el club alemany va demanar 35.000 entrades al Barça, i el Futbol Club Barcelona només n'ha facilitat 5.000, que és el màxim que permet la UEFA. Al Barça li consten que vindran com a mínim 10.000 més, que es repartiran per tot el Camp Nou i que tenen entrades per altres vies. L'Eintra, que aterra a la ciutat comtal a les 5 de la tarda, a les 6 roda de premsa del seu entrenador, Oliver Glasner, acompanyat d'un jugador, i del Camp Nou marxaran directes al seu hotel davant del mar de Barcelona perquè no entrenaran a l'estadi. Ja ho han fet aquest matí a Alemanya, i tampoc inspeccionarà la gespa del Camp Nou perquè no estan obligats per la UEFA.
Tot això demà dijous. Avui recordem Liverpool-Benfica i Atlético de Madrid-Manchester City. 1-0 pels anglesos a l'anada. Tiempo de juego des d'un quart de nou del vespre. A l'Espanyol, entrenament dels de Vicente Moreno i pas per sala de premsa d'Uley després del seu gol contra el Celta. Reconeix l'estima de l'afició, tot i estar tenint poques oportunitats aquesta temporada de la mà de Vicente Moreno.
Sí, lo que tú dices es verdad. Estaba teniendo pocos minutos en los últimos meses. Sí que también sé que era muy complicado para mí, pero yo hago todo lo que pueda. Les agradezco por aficionado Perica, porque por su cariño, por me quiere tanto, y también por quiero agradezca a Mister también, porque él me ha dado muchísima confianza y esa oportunidad. Y tengo que entrenar muchísimo más duro, así para ayudar al equipo.
Recordem que el juvenil blanc i blau disputa aquesta tarda a les 7 les semifinals de la Copa del Rei juvenil davant del Celta de Vigo. A Girona, roda de premsa de Juanpe. Es passa pàgina de la derrota a Zaragoza.
Hoy ya mucho mejor, ¿no? Sí, es verdad que el domingo nos llevamos un palo bastante duro, no solo nosotros, ¿no? También la afición. Teníamos expectativas muy altas por lo que significaba el partido, ¿no? Porque teníamos a toda nuestra gente, porque era un puñetazo encima de la mesa que podíamos dar si de haber ganado, y no se produjo, ¿no?
Males notícies, a més, a Montilivi, amb la lesió de Ramon Terrats, que estarà unes 6 setmanes de baixa per una lesió als isquios. En categoria femenina, Espanya ja està al Mundial, després de la victòria 0-2 a Escòcia amb el doblet de Jennifer Hermoso. I en bàsquet, és un dia gran a Manresa, després de la classificació per a la final a 4 de la Champions FIBA de l'equip del Bages, Alberto Díez.
Històrica, aquesta classificació del Baxi Manresa, superant els quarts de final de Manunicaja Màlaga per la via ràpida. Dues victòries, l'última, 89-91 al Carpena, i amb una cistella de Thomason a un segon pel final. Pedro Martínez és l'entrenador del conjunt del Bages.
Es un día grande para un club humilde, para un club con historia, pero que, bueno, pues jugar una Final Four de competición europea, pues es una grandísima noticia, y estamos todos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Pero los jugadores ahora estaban diciendo que no es suficiente, que el trabajo todavía no está hecho.
El Baxi Manresa espera arribar a les semifinals d'aquesta Final Four, que jugarà entre el 6 i el 8 de maig a Bilbao. El rival surt del duel entre el Ludwigsburg alemany i el Cluj romanès, que es disputa avui. Si guanya el conjunt romanès, serà semifinalista, si no, hi haurà tercer partit.
La Lliga CB recupera més avui el Gran Canària Morabanc Andorra, i en waterpolo podem tenir avui campió de Lliga a 6:45, a l'Atlètic Barceloneta, visita la pista del Club Natació Barcelona. Si guanya el conjunt mariner, es proclamarà campió de Lliga. Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Creieu que el Real Madrid guanyarà la 14a Copa d'Europa? Sí, 48,6%, no, 51,4%. En blanc i blau us demanem que valoreu la temporada d'Uley. suficient per un 17,5% de copenautes, insuficient per un 82,5%.
Més esports, 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, José Luis i companyia, que vagi bé.
Fins demà, Carlos.
Nosaltres seguim parlant de més qüestions, ja que tot i que les perspectives econòmiques de cara als pròxims mesos no conviden, sembla ser, a l'optimisme, aquestes vacances de Setmana Santa són un molt bon respir pel sector turístic, ja que els nivells d'ocupació s'atansen als de la prepandèmia. En aquesta línia, l'oci nocturn espera amb candeletes i optimisme aquests dies de desconnexió de la gent després de 2 anys pràcticament en blanc. Adrià León, des de la patronal FECASARM, t'han explicat que esperen uns nivells d'ocupació molt elevats tant a discoteques com també a bars musicals.
Una ocupació mitjana del 80% i fins i tot duplica la facturació respecte a un cap de setmana sense festivitats. Aquesta és la previsió que fa la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals per aquesta Setmana Santa. La caiguda de les mesures sanitàries i l'ampliació d'horaris, claus per potenciar l'oferta nocturna. Ens ho explica David López, president de FECASARM.
El que hem de celebrar és que tots els negocis ja han pogut emprendre la seva activitat pràcticament ja sense cap restricció, més enllà de la mascareta, en zones interiors, etc. Però que, bueno, que gràcies a Déu, doncs, podem estar treballant amb el 100% d'horari i amb el 100% d'aforament i fins i tot ara per aquesta Setmana Santa gaudim de l'ampliació horària.
Des de Dijous Sant fins la matinada de dilluns de Pasqua, els bars o restaurants musicals podran obrir fins les 3 i mitja, les sales de concert fins les 5 i mitja i les discoteques fins a 6:45 de la matinada. Tot i que la facturació podria arribar al 90% als locals de costa i al 70% als d'interior durant aquests dies festius, la crisi actual també està augmentant els costos de la majoria d'establiments. Així doncs, espera que el marge de guanys no sigui tan gran com els d'anys prepandèmia.
No hem d'oblidar que, per exemple, els nostres costos ens estan suposant, en molts casos, augments de fins i tot un 45% més que veníem pagant fins ara. El problema no és només el que pugui baixar la facturació, sinó que si els marges també ja estan més continguts, és un joc d'equilibris.
Bona part de l'assistència que s'espera per aquestes dates correspon a Turisme Nacional i des de la Federació calculen que l'arribada del maig i de l'estiu potenciarà l'oci estranger. Ara per ara, encara poc significatiu.
En aquests 2 anys en què l'oci nocturn està pràcticament tancat sempre, han suposat també uns canvis d'hàbits en els seus clients, la gent jove. Des del Gremi de Discoteques ens han explicat que, a la banda positiva, i troben pràcticament que tothom ja va amb l'entrada anticipada a la mà. I això va molt bé, diuen, per les previsions d'ocupació de discoteques. També hi ha un aspecte negatiu. Ens parlen d'un augment de les actituds agressives i intolerants per part de molts joves. El motiu? Doncs 2 anys sense controls i amb els botellots com a protagonistes, lamentablement. Òscar Estivill.
El sector de l'oci nocturn constata que han canviat alguns hàbits després de 2 anys sense poder obrir la persiana. La gran majoria de discoteques han deixat de vendre entrades a taquilla i ara les persones, si volen gaudir d'una nit de festa, s'han d'anticipar uns dies. Ramon Mas, que és el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, explica que la venda anticipada ha vingut per quedar-se perquè són molts els avantatges.
Bueno, jo crec que ha arribat per quedar-se i que és una cosa positiva perquè, evidentment, sabem quin tipus de públic, quan tipus de públic i quin aforament tindrem abans de començar, i això ens va molt bé per totes les previsions, tant econòmiques com del personal.
Mas afirma que ara hi ha més baralles a fora de les discoteques que abans de la Covid-19. Ens explica a COPE Catalunya i Andorra que la plena ocupació de l'aforament provoca que hi hagi algun conflicte.
La gent que no deixem entrar perquè ja no hi ha entrades, i a fora sí que s'ha augmentat el nombre de vigilants a fora d'entorn. Gent conflictiva que no deixes entrar o que directament, no?, o que els hi tornes els diners de les entrades. Al tenir totes les entrades anticipades, però hi ha molta gent que insisteix a entrar, que vol entrar i no pot entrar perquè no hi ha més entrades.
Ramon Mas denuncia que es necessiten més locals per cobrir tota la demanda que hi ha actualment. Hi ha molts joves que han deixat enrere els botellots i ara el que volen és aprofitar l'oci nocturn a tota costa.
I si el turisme i l'oci nocturn recuperen l'activitat prepandèmia, les carreteres també ho fan. El Servei Català del Trànsit preveu una operació sortida amb una mobilitat molt semblant a la de fa 2 anys, amb el focus posat a la província de Girona, les carreteres secundàries de la província de Girona, el Maresme i el tram sud de l'autopista AP7. Aquests dies sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 370.000 vehicles i dilluns hi retornaran uns 570.000. Ens ho amplia tot això l'Aleix González.
Entre les 3 de la tarda de dijous i les 3 de la tarda de divendres sortirà el gruix de vehicles en aquesta segona fase de les vacances de Setmana Santa. El Servei Català de Trànsit preveu sortides d'un gruix similar a la Setmana Santa prepandèmica amb una distribució equitativa de destinacions de platja i muntanya. Entre les mesures que s'adoptaran per evitar retencions de tornada hi ha l'habilitació d'un carril addicional a l'AP7 des de Vilafranca fins al Papiol diumenge i dilluns. A més, els Mossos faran 1.130 punts de control. Ramon Lamí, el director del Servei Català de Trànsit, demana prudència.
Volem que surtis, gaudeixis, disfrutis de tots aquests períodes de contenció que has passat, ara puguis gaudir de la natura, però que, o de l'espai o del país, però volem que tornis. Volem que tornis sa i estalvi.
L'operació de retorn tindrà lloc des de les 12 del matí de diumenge fins les 12 de dilluns de Pasqua i s'estima que retornaran uns 570.000 vehicles.
I 3 dels 4 ferits en l'incendi de dimarts a l'Eixample de Barcelona ja tenen l'alta hospitalària, mentre que la propietari del bar on va haver-hi l'explosió que va iniciar el foc segueix ingressada i sota custòdia policial. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que ha recordat que la dona està fora de perill i que la policia encara no li ha pres declaració. Batlle ha explicat que arran de les queixes dels veïns per molèsties, la Guàrdia Urbana havia inspeccionat el local i li va trobar que no reunia les condicions sanitàries per la manipulació d'aliments. Per raó que el cosa va ordenar presentar al local provisionalment. El tinent d'alcalde de Seguretat ha assenyalat també que ara com ara aquests pisos no són habitables i lamentablement la previsió és que no ho siguin durant un bon temps, encara que sí que es pot accedir i durant aquest matí els bombers de Barcelona han acompanyat els veïns d'aquest immoble del carrer València 73 perquè poguessin recollir els seus objectes personals. T'explico ara que els Mossos d'Esquadra han detingut els responsables d'organitzar macrofestes il·legals en cases rurals durant la pandèmia. Els estafadors van impulsar més de 25 festes en establiments turístics de Catalunya durant les restriccions sanitàries. El frau ascendeix a prop de 200.000 euros. Sergi Tor, com actuava aquest grup d'estafadors?
Doncs tot es feia en 24 hores i començava un divendres. A portes del cap de setmana, els detinguts contactaven amb un responsable d'habitatges de turisme rural seleccionat prèviament i demanaven llogar la casa rural pel cap de setmana ocultant la seva identitat sota unes dades falses. Una vegada iniciaven el contacte i acordaven el lloguer, per aquell cap de setmana la seva intenció era abonar l'import del lloguer mitjançant una transferència bancària que resultava ser simulada i falsa. Enviaven un correu al llogater amb un justificant d'aquesta transferència bancària amb dades falses, fent creure al destinatari que per la proximitat del cap de setmana havia fet un pagament previ, però que la resta no es faria efectiu fins al cap d'uns dies. Tot i que l'aforament dels habitatges no excedia dels 10 a 15 persones, la quantitat final de persones que arribaven al cap de setmana era de 300 a 400. Els investigats no donaven la ubicació de la festa fins ben entrada la nit del dissabte amb uns clients que ja estaven preparats per reduir els riscos d'una eventual actuació policial. Quan el llogoter arribava dilluns a la seva casa rural, que veia era apocalíptic. Tot estava destrossat, brut, arrasat per una festa sense control. Els 3 detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs i tenen imputació de delictes penals per integració en grup criminal. Actuaven amb total impunitat i ara és una festa que pot sortir molt cara.
Un apunt judicial i polític, la Fiscalia ha rebaixat les estimacions del Tribunal de Cuentas sobre la xifra dels fons presumptament desviats per excàrrecs del Govern de la Generalitat per l'acció exterior de Catalunya i per les despeses del referèndum il·legal de 1 d'octubre emmarcats en el procés independentista. El Ministeri Públic ha reduït l'import de 9,5 milions d'euros a 3,4 milions, és a dir, els hi ha perdonat 6 milions d'euros. El Tribunal de Cuentas va fixar inicialment 5,4 milions d'euros la responsabilitat comptable relativa a l'acció exterior de Catalunya a través de les delegacions de la Generalitat a l'exterior i el Consell de la Diplomàcia, també conegut com Diplocat. Per la seva banda, va fixar en 4,1 milions les despeses vinculades al referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 en haver-se fusionat amb dues actuacions en un sol procediment. L'import total assolia els 9,5 milions d'euros. Ara la Fiscalia els ha rebaixat fins als 3,4, els hi perdona, doncs, a 6 milions d'euros. Fem ara una aturada per publicitat i després et convido a visitar un hort terapèutic que serveix per ajudar en la rehabilitació de pacients amb lesions medulars. És una iniciativa de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i alumnes de l'Escola Tau.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Conforama tenemos 3 palabras que cambiarán tu casa. Días sin IVA. Solo hasta el 19 de abril te descontamos el IVA en sofás, colchones y muebles. En tu tienda y en conforama.es.
Soy David de Carlas.
Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch
y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Nuestra casa del pueblo. Otra Semana Santa para desconectar. Qué ganas de llegar. ¿Cómo estará el saloncito y el cuarto de los niños? Creo que me dejé las cortinas abiertas la última vez y los niños la portería de fútbol fuera. No me gusta dejarla sola tanto tiempo. Bueno, ahora sacamos los muebles al porche y a echar ahí las tardes. ¡Qué ganas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos a solo 8,50 euros el kilo. Y ahora con 5 euros de regalo.
Y con un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquest dimecres et vull parlar d'un projecte que ha posat en marxa l'Hospital de la Vall d'Hebron. Es tracta d'un hort terapèutic per ajudar a la rehabilitació dels pacients amb lesions medulars. La iniciativa compta també amb la participació activa dels alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Tau de Barcelona. D'aquest projecte en volem parlar amb la senyora Sandra Ponte, que és infermera supervisora d'hospitalització de traumatologia i rehabilitació de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Sandra Ponte, buenas tardes, bona tarda.
Buenas tardes.
Vamos a ver, explica un poco a nuestros oyentes cómo surgió esta idea de unir el mundo educativo con el mundo sanitario, con este proyecto de este huerto terapéutico. ¿Cómo surgió la iniciativa?
Bueno, la idea, en primer lugar, surge en el 2018, que hablamos con los pacientes del hospital de día para preguntarles en qué podíamos mejorar nuestra atención. Ellos escogieron diferentes tipos de terapia. Uh-huh. Y ganó la terapia del huerto terapéutico.
Uh-huh.
Lo empezamos a llevar a cabo. La realidad que con el tema de la pandemia lo tuvimos que parar porque los pacientes no podían bajar. Nosotras sí que es verdad, las supervisoras lo utilizábamos como medio de escape. Bajábamos allí, nos explicábamos nuestros problemas. Y ahora hemos hecho una especie como de unión,
sí,
con el Colegio Tau.
Uh-huh.
Y han venido los estudiantes de tercero de la ESO para ayudarnos.
Claro.
Queríamos ver también cómo mejoraba la comunicación entre ellos, cómo se relacionaban.
En concreto, Sandra, el trabajo de los alumnos, ¿en qué consiste?
Pues mira, ellos vinieron el primer día a traer todo el material necesario. Otro día han venido también y lo que han hecho es construir las jardineras. Nos han explicado todo el material que necesitamos, cómo regar, cómo cuidar todo lo que hemos estado plantando. Nosotros previamente a los alumnos fuimos al colegio a explicarles el tipo de pacientes que ellos iban a encontrar, ¿vale? Le explicamos el tema de las lesiones medulares y de los pacientes con daño cerebral adquirido, como son los pacientes de ictus.
¿Cuántos alumnos están colaborando en este proyecto ahora mismo?
Vinieron 8 alumnos y sé que se irán intercambiando.
Claro. ¿Y pacientes que estén implicados en esta iniciativa que ellos mismos escogieron, como tú nos comentabas antes, cuántos hay?
Pues mira, en el hospital de día tenemos 8 pacientes que podrán ir bajando. Y luego en la unidad de lesionados medulares, ahora creo que también cuentan con 8. Y luego a medida que los pacientes realmente se encuentren mejor, sí que podrán bajar también a terapia.
Claro. Háblanos un poco, Sandra, del perfil de estos pacientes, cuál es y qué beneficios les reporta, bueno, implicarse en esto, en este huerto terapéutico.
Bueno, lo primero, el beneficio que tienen, pensar que todavía estamos hablando de pandemia. Los pacientes no pueden salir al exterior. Para muchos de ellos es la primera vez que después de muchos meses salen a la calle, ¿vale? Se ponen en contacto con la naturaleza. En ese sentido, les hemos motivado, ha mejorado a nivel emocional. También lo que hacemos es rehabilitación. El bajar al huerto terapéutico es realizar terapia.
Claro.
Pues están acompañados por un fisioterapeuta, por un terapeuta ocupacional, también disponemos de un logopeda, y lo que hacemos es incluir lo que sería el cuidado del huerto dentro de lo que es la terapia.
Te preguntaba también por el perfil de estos pacientes. ¿Son hombres, mujeres? ¿Qué edad tienen?
Perfil, bueno, tenemos la verdad que edades diferentes. Sí que es verdad que hace muchos años la gente que a lo mejor padecía un ictus era gente mayor. Ahora cada vez tenemos gente también más joven, que tiene otras necesidades. Y por eso nos hemos querido adaptar y dar respuesta a las necesidades que ellos mismos nos explicaban, ¿no? Querían hacer terapia al aire libre, salir pues de un ambiente tan medicalizado como es un hospital,
claro,
relacionarse con otras personas, no solo con nosotros, con los profesionales y con sus propios compañeros, sino que querían hacer cosas muy diferentes. Y el tema, sobre todo, que ellos exponían era el tema de cuidar de algo.
Claro.
Ellos aquí se sienten cuidados, muy protegidos. A lo mejor muchos de ellos no se encuentran todavía aptos para poderse hacer cargo de otra persona, y en cambio es lo que te dicen, el cuidar de una planta les llena, les empodera, porque es el paso previo, a lo mejor, quién sabe, a poder ellos cuidar el día de mañana de otras personas.
Claro. Además, Sandra, me imagino que el estar en contacto con gente más joven, con chavales jóvenes, chicos y chicas, también les da ánimos y les motiva, como tú decías, a hacer otras cosas, ¿no?
Sí, la verdad que los niños, estos adolescentes, pues tienen esa picardía, les da esa especie como de vidilla, de ganas de hacer cosas. Se han relacionado muy bien, han interactuado genial. Los niños les preguntaban sobre su enfermedad, porque estaban en una silla de ruedas, y ellos han hablado con naturalidad de sus problemas. La verdad que ha sido muy emotivo y creo que es beneficioso para ambas partes.
Muy bien. ¿Habéis pensado en ampliar esta experiencia a otro tipo de pacientes? ¿El hospital se lo está planteando?
Sí, hablamos también con el servicio de psiquiatría, porque también hemos visto que en otros hospitales se utiliza mucho para pacientes de salud mental, y creemos que para ellos también puede ser muy beneficioso. También en otros hospitales también se está haciendo para niños, o sea, los niños que tenemos ingresados en la infantil, pues quizás también se podría generar el día de mañana pues huertos cerca también del edificio de la infantil para que ellos también puedan ir a hacer terapia.
Claro. La iniciativa, este proyecto, ha requerido una inversión. ¿Quién lo está financiando? ¿El hospital mismo? ¿Alguna empresa? ¿Alguna sponsorización?
Mira, por lo general el hospital. Sí que es verdad que a lo primero nos dieron lo que era el espacio. Y nosotras mismas, ya te digo, por tema de la pandemia, como estaba también todo un poco parado, pues las supervisoras cada una traía una cosa. Pues mira, yo traigo tierra, yo traigo romero, vamos a plantar lechugas, ¿no? Cada una iba trayendo un poquito, y ahora realmente el hospital pues nos está facilitando todo este material, y la escuela TAO incluso también.
Claro.
Pues ha aportado ellos lo que son las jardineras, las herramientas, con la madera que trabajan, y las lechugas, las fresas que hemos plantado.
Claro. ¿Y qué verduras, qué plantas, qué flores tenéis o hay en este huerto? Explícanos un poco, Sandra, ¿qué hay?
Mira, tenemos ahora mismo una jardinera bastante grande con diferentes plantas para aromaterapia. Consideramos que también el mero hecho de oler, tocar estas plantas también les beneficia. Tenemos también un banquito para que ellos se puedan sentar al lado de estas plantas de aromaterapia y puedan disfrutar de sus olores.
Claro.
También tenemos lechugas, tenemos acelgas, tenemos pimientos, y lo que queremos también es que se pueda utilizar esto para terapia, es decir, una vez que podamos sacar las lechugas, las fresas, poderlas llevar al hospital de día o a la unidad de lesionados medulares y poder seguir trabajando, como lavar la verdura, cómo cortarla, cómo pelarla, todo eso formaría parte también de la terapia.
El proyecto de la terapia. Es importante, pues, que para estos enfermos que son, digamos, de larga duración, también salir del hospital, lo comentamos al principio, ¿no? Que no estén siempre todo el día encerrados ahí dentro, ¿no?
Sí. Claro. O sea, que quieras o no, aunque somos un hospital abierto, no deja de ser de un hospital. Es convivir a veces con enfermedades. El mero hecho de hacer la misma terapia que a lo mejor estás haciendo dentro de un recinto, lo que sería un gimnasio, pues hacerla al aire libre, pues también te motiva más. Ahora que viene el buen tiempo, menos hoy, claro.
Claro, sí, sí, sí.
La verdad que les motiva mucho y es el salir a la calle, notar el sol, notar que hace frío. Claro. Son experiencias que ellos ya hacía a lo mejor tiempo que no estaban notando.
Que no lo notaban. ¿Van cada día a este huerto terapéutico o está establecido algunos días concretos de la semana y algún horario? ¿Cómo funciona?
De momento bajarán 2 veces por semana y a medida que haga más calor, como necesitarán más riego, pues bajarán más.
Vale. Muy bien.
Y lo que haremos es turnar también a los pacientes y nos gustaría pues que también algún familiar también los pueda acompañar.
Claro.
Ya digo, lo hemos preparado también con un banquito pues para que se puedan sentar y nos gustaría, al ser el hospital abierto que yo te he dicho, que los propios vecinos también, con una temporada que bajaban los vecinos y nos decían, oye, esto regarlo mal, o sea, nos gustaría que también nos ayudaran.
Abrirlo sí, al vecindario en general. Sandra Ponce, muchísimas gracias por atendernos la llamada, enhorabuena por esta iniciativa y seguro que tendrá mucho éxito y que gustará a los pacientes y a los chavales jóvenes,
Muchísimas gracias.
Sandra, gracias. Muy buenas tardes. Molt bé, gràcies a la Sandra per atendre'ns i per explicar-nos doncs, aquesta iniciativa que han posat en marxa des de l'Hospital de la Vall d'Hebron en col·laboració amb els alumnes de l'Escola Tau. I ara parlo d'una altra teràpia, la que va orientada a infants i adolescents que han patit abusos sexuals i que es fa amb l'ajuda del millor amic de l'home, és a dir, els gossos. És una iniciativa de Barnhouse a Tarragona que hi posa en marxa aquesta iniciativa que serveix perquè els menors s'obrin a l'hora d'explicar les vivències traumàtiques que han patit i també puguin gestionar molt millor totes les emocions que els envolten. Joel Lozano, explica'ns.
La Pipa, l'Aritz i el Bruc són els gossos que participen en les sessions de teràpia impulsades per la Fundació Affinity en el servei pioner de la Barnahus de Tarragona. Una teràpia que millora els canals de comunicació i els fa més agradables per als infants i adolescents, segons ha explicat en declaracions a ACN Esther Cabanes, responsable de Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
Que els xiquets estan molt més relaxats, o sigui, estan més tranquils, i també perquè moltes vegades hem trobat que xiquets que havien vingut aquí en algunes sessions i que no acabaven d'arrencar, després amb el gos han vist que les coses fluïen d'una millor manera, no? En més naturalitat.
Maribel Vilar, responsable de les teràpies, destaca que els gossos no jutgen. A més, tenen la capacitat de crear vincles ràpids amb els menors i rebaixen els nivells d'angoixa i d'estrès. Ella explica com funcionen aquestes teràpies.
Amb exercicis d'obediència o amb trucs que ells tenen que fer, moltes vegades empoderes el menor, no? Tu dius, ostres, el gos t'ha fet cas, el gos l'has aconseguit que faci un mort o has aconseguit que passi per sota de les teves cames.
El recurs de la Barnahus té 60 menors en els primers mesos d'aquest any. Des de la seva posada en marxa l'estiu de l'any 2020 han passat pel servei 363 infants.
Abans d'acabar, encara tenim temps per recordar-vos algunes notícies d'última hora que ens acaben d'arribar, com per exemple que la Guàrdia Civil ha desmantellat aquest divendres un cultiu interior amb 956 plantes de marihuana a Sant Riol de Finestres, a la comarca de la Garrotxa. La plantació estava dins d'un immoble on hi havia tots els estris necessaris per aquest cultiu. Els agents de l'Institut Armat han pres declaració a 6 sospitosos com investigats. És la continuació de l'operació Xocolata, durant la que es van intervenir 1.051 plantes de marihuana a la localitat de Palau d'Unya el passat dia 10 d'agost. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 48 anys per presumptament atropellar una dona amb la qual havia tingut una relació sentimental. Els fets han passat a la plaça Pau Casals de Segur de Calafell. La policia va veure aquest dimecres que la dona va ser traslladada a un centre hospitalari del Vendrell i que no estem per la seva vida. Després del succés, el conductor presumptament va fugir i va ser detingut a les 4 de la tarda al carrer París de la localitat tarragonina de Cunic. Tanquem així migdia COPE. Catalunya i Andorra segueix, però la informació, com sempre, Pilar García Muñiz i Ángel Correas ens segueixen explicant tot el que interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.